Persones que eduquen, amb Montse Bosch i Filo Ferrer.
Hola, molt bon matí, molt bon dia. De nou som aquí la Filo i jo, molt ben acompanyades, el Persones que eduquen, no pas el Persones que caduquen. Avui amb nosaltres tenim, com ja vam fer al programa anterior, doncs, un centre educatiu de l'Espluga, l'Escola Martí Poc, ens han acompanyat perquè volem fer una defensa, com ja dèiem en el programa anterior, de l'educació al nostre país, i ho fem convidant els centres que hi ha a l'Espluga. La primera escola convidada va ser l'Escola Badruna, i avui trobareu amb nosaltres i escoltareu l'Escola Martí Poc. Benvinguts.
Enguany, aquesta escola celebra els seus 60 anys. 60 anys de l'edifici nou, que és la suma de molts anys anteriors d'escola pública a la nostra població. Els alumnes que es van iniciar a l'Escola Martí Poc el curs 1958 amb el nom de Grupo Escolar Santa Maria de Poblet, grup escolar de nens a la dreta i grup escolar de nens a l'esquerra, procedien de fer escola a l'antic hospital amb les mestres Dolors Pallàs, Pilar Josa i Josep Maria Brunet, també de l'antiga fàbrica de maletes amb els mestres Joan Altarriba i el mestre Fèlix, i de Cal Civit amb Cinta Marcos, i de tants altres llocs escampats anteriorment per l'Espluga que van ser escola al llarg de molts anys. En aquesta nova etapa es preveien dues plantes amb quatre classes per als nens i tres per a les nenes i una per pàrvols. L'escola va anar canviant de nom segons les directrius d'ensenyament. Es deia Agrupació Escolar Santa Maria de Poblet, o bé Agrupació Escolar Mixta Santa Maria de Poblet, després Escuela Graduada, després Col·legi Nacional Santa Maria de Poblet, Col·legi Nacional Martí Poc, Col·legi Públic Martí Poc, CEIP Martí Poc i actualment Escola Martí Poc. L'any 1970 s'inicien ja les activitats extraescolars. Farem ara una mica de resum breu, com vam fer amb l'Escola Badruna, d'una sèrie d'activitats i canvis de l'escola que en fem com una breu història. El 72 s'inicia la coeducació a la segona etapa, és la primera vegada que es barregen nens i nenes amb els més grans. L'any següent ja es fa a tot el centre. El 1976 s'integren a l'escola els alumnes i la mestra procedents de l'Escola de Poblet, i es crea el menjador escolar. El 77 s'inicien les obres d'ampliació del segon pis i el 78 s'estrenen quatre aules noves. Es crea l'AMPA i es posa telèfon, cosa molt important. El 79 es crea una nova unitat de pàrvols. El 81 es crea la biblioteca escolar. El 83 es fan i s'acaben les obres d'ampliació de l'escola i es posa la calefacció. El 86 l'AMPA dota l'escola amb ordinadors i la primera impressora el curs següent. L'any 87 es tanca el porxo per fer-hi el gimnàs amb la col·laboració de l'AMPA. El 88 es crea l'aula d'educació especial. El 91 es crea també l'especialitat d'educació física i el 92 es crea l'aula de P3, que ja sabeu que abans eren a la llar d'infants. El 93 s'estrena la pista poliesportiva. El 95, la guarderia, que estava integrada dins de l'escola, passa a ser municipal i independent i es trasllada al lloc actual. El 96 s'incorporen els especialistes de música i d'anglès. El 97 es detecta aluminosi i es fan obres. I el 99 s'inaugura la remodelació de l'escola. El 2004 obtenen el Premi Nacional de Biblioteques Escolars, dotat amb 10.500 euros. Després serà Biblioteca Escolar Ponedo. I en els anys successius, millores d'informàtica, instal·lació d'ascensor, millores de pati, dotació de l'aula de ciències, fins a arribar als nostres dies amb quants mestres, que ara ens diran elles, i persones de suport, que ja ens ho explicaran les persones de l'escola que avui tenim entre nosaltres.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver.
Que bonic escoltar, Filo, la història del Martí Poch de l'escola. 60 anys sembla poca cosa i és moltíssim.
Eh? 60 anys i ells que han fet molta feina, però és que també venim d'això, dels replegaments, perquè abans les escoles estaven als baixos d'edificis i bé, un altre dia ja farem una altra història d'aquesta.
Exacte, no? Que ens ha agradat molt escoltar-te. I avui doncs tenim aquí l'escola Martí Poch, tenim a l'Ester Anglès, directora, a la Glòria Canosa, cap d'estudis, l'Ernestina Vallverdú, que és la secretària de l'escola i també és professora de l'escola, i fa música i fa tecnologia, pot ser? Després ja amb vosaltres ho aneu aclarint una miqueta, sí? I també hem convidat una persona de l'AMPA, la Raquel Sánchez, i dues alumnes del centre que l'escola Martí Poch ha volgut portar també amb nosaltres perquè sigui una mica més clarificador i les persones que ens escolten sàpiguin millor què és tot el que es fa a l'escola Martí Poch, no? Anem a començar una miqueta, no? A veure, tota la feina que feu, tota la feinada que feu, benvingudes.
Hola, gràcies. Hola. Per convidar-nos, gràcies.
Sí, bon dia.
Bon dia.
Anem a posar una mica fil al que et sembla, als oients una mica en què representa una escola pública, no?
Sí, qui són, també.
Exacte,
elles.
Qui són, exacte, qui sou. Primer expliqueu-vos
qui són, qui perquè sí. Aquestes cares ja fa anys que tombem per l'escola, eh? És que expliquin una mica
quants anys fa que són a l'escola.
Sí, qui sou i com us organitzeu.
Exacte.
No? Potser? Comenceu per allà on vulgueu.
Començo jo mateixa?
Sí. Sí.
Doncs bé, em presento, soc Ester Anglès, soc la directora de l'escola Martí Poch. Fa 21 anys que estic en el centre, ja són uns quants, d'aquests vaig començar com a mestra d'educació física i llavors també vaig
21.
Portar 21 anys.
Escolta, et veus molt jove, eh?
Moltes gràcies.
O vas començar molt jove?
Vaig començar molt joveneta, de
sí,
veritat.
Sí, sí,
de cert, la definitiva, quan me vaig agafar allà, vaig ser de les primeres, de les més joves que hi havia al centre. I llavors, a part de l'educació física, doncs, com que m'agraden molt les tecnologies, doncs, també em van donar l'apartat aquest de la tecnologia. Llavors, després d'uns anys de docència, amb molta il·lusió i ganes d'engegar projectes i continuar projectes que ja es portaven a terme en el centre i amb el suport del claustre i també de l'AMPA i el Consell Escolar, vaig assumir la direcció del centre i, per tant, aquest any ja fa també 11 anys que sóc la directora del centre.
Molt bé. Déu-n'hi-do.
A veure, jo sóc Glòria Canosa i en aquests moments, bueno, doncs sóc cap d'estudis, que llavors coordina una mica la part pedagògica de l'escola, la formació del professorat, i després també dedico unes hores a l'aula de suport, no? En moments doncs, que els nens necessiten un suport més específic. I bueno, fa 5 o 6 anys que estic al centre, ja hi vaig estar en una altra etapa uns dos cursos, després va vindre una altra etapa cap a la Zer Poblet, que feia de mestre itinerant d'educació especial, amb els pobles de Vimbodí, Blancafort i Vilaverd, i després ja vaig venir aquí al Martí Poch amb la definitiva, i ara doncs, ja portem uns quants anys, no, en aquesta escola, i bueno, molt bé. Llavors passo la paraula a l'Ernestina.
Sí, molt bé, gràcies, bon dia. Jo sóc l'Ernestina, crec que ja, bueno, bastant coneguda, o em sembla, més que res, bàsicament per tots els anys que també porto aquí a l'escola Martí Poch, que això es va vam començar a l'any 98, o sigui que d'ençà que som aquí a l'escola ja són molta colla d'anys, i clar, amb tant temps, doncs és lògic que s'hagi fet feines diverses i bueno, i variades. La línia o així, jo vaig anar allí per, o vaig venir a l'escola Martí Poc pel tema de la música, i així ha estat, i entre mig, doncs, hi ha hagut altres feines, com per exemple, doncs això, tutoria P4, vaig haver força anys que estava a educació infantil, i després entre mig, doncs, hi ha hagut també reforços i suports, doncs, amb d'altres cicles, el cicle mitjà i cicle inicial, i així. La música combinada amb altres coses.
Polivalent.
Això mateix.
Que això està molt bé pels nens i per tu també, clar, no?
És sí, clar. A veure, cada dia és diferent a l'escola.
Per això.
Encara que fessis potser el mateix, com que també tot va canviant, vulguis que no, cada dia és diferent i sempre hi ha nous reptes.
Exacte. Anem una mica a marcar ara, no?, això que deia al començament, saber una mica quin és el marc legal, no?, que doni el fonament en una escola de què és el que s'ha d'explicar, què és el que s'ha de donar, perquè una escola concertada té els seus propis paradigmes legals, no?, de les fundacions, i ara una mica perquè tothom sàpigui què és allò, és a dir, què fa, no?, que s'ha de donar en una escola, no?, qui ho decideix, el que es dona en una escola pública. I una mica parlarem aquí, doncs hi ha la llei d'educació, que en aquest cas és la LOMCE, que és la llei que empara tots els centres públics, i que diu què ha de donar a dins de la LOMCE, què s'ha de donar i com s'ha de donar, i les assignatures que s'han de donar. Llavors, ara es funciona per currículums, i el currículum és allà on hi ha cada assignatura i explica el que ha de donar cada assignatura. I es funciona per competències. Què vol dir competència? Competència vol dir que el docent té l'obligació de fixar-se, si no ho explico bé, vosaltres em corregiu, perquè, clar, ni que sigui del mateix àmbit que vosaltres, vosaltres em porteu molt avantatge i molts anys de cultivar el coneixement de l'alumnat. Per tant, el currículum, deia, és el que emmarca què donarà cada professor en la seva assignatura. I ara, en aquestes noves lleis, la LOE i la LOMCE, es funciona per competències. Què vol dir això, competència? Fer l'alumne competent. Què vol dir? Que sigui capaç d'aprendre a aprendre allò que és competència d'anglès, allò que s'ha de saber en llengua catalana, allò que s'ha de saber en informàtica, per exemple, no? Competència lingüística, competència en expressió oral, competència en escriptura, vol dir sap escriure, com escriu, sap expressar el que escriu, és capaç de buscar informació, comprendre, llegir-la bé i redactar bé. Per tant, avui en dia el que més preocupa en l'educació pública és que l'alumne sàpigui aprendre per ell sol, tingui autonomia, no?, amb qualsevol de les assignatures que es donen en els centres, no?, des de l'anglès, el català, el castellà, educació física, música, etc, etc. Jo no sé si ho he explicat així una mica.
Ara que us ho expliquin
ells. Ara vosaltres feu una mica més profundament i millor tot això.
Sí, a veure, qui comença?
Qui comença?
Montse, ho has explicat molt bé. Sí. I bàsicament, jo portava aquí una mica escrit, és que l'objectiu bàsic de l'escola, sigui pública, sigui concertada, l'objectiu que tenim totes les escoles és ajudar en la formació integral dels nostres infants, és a dir, en tots els seus aspectes, per tal de que esdevinguin ciutadans lliures, per tant, si saben llegir, podran comprendre el que estan llegint, a interpretar-ho i dir si estan d'acord.
Fantàstic.
Ser responsables amb les seves decisions i aconseguir tenir igualtat d'oportunitats al llarg de la seva vida, per tal de comprendre i actuar aquest món actual que és tan canviant i que va evolucionant tan ràpidament. Per tant, l'objectiu nostre és aquest, ajudar-los a que es formin i a que esdevinguin ciutadans d'un futur que puguin ser lliures, crítics i coneixedors del que els està passant.
M'ha agradat molt.
Gràcies.
Com us he explicat, Ara això ja m'ho apunto aquí, per si m'he de tornar a explicar, perquè està molt ben exposat. Glòria i Ernestina, un apunt en el que ha dit l'Ester,
que vulgueu
matisar per les persones que escolten una
mica.
Bueno,
és com tu has explicat, no?, que l'alumne passa a ser protagonista del seu aprenentatge, ell és el que ha de regular el seu aprenentatge, ha de saber en tot moment allí on s'equivoca, és a dir, aprendre dels errors, i a partir d'aquí ha de tindre, el mestre ha de ser el que l'ha de guiar en poder millorar, és a dir, l'alumne ha de saber on està, què esperem d'ell i com fer-ho per poder millorar. Val? Llavors, davant d'això, doncs, l'escola posa eines com poden ser les rúbriques, com pot ser un treball cooperatiu, vull dir, tota una sèrie d'eines que posem al servei dels alumnes perquè puguin avançar amb això, perquè davant d'una activitat, si l'alumne la fa bé, és que no ha après res, d'acord? Llavors hem de posar reptes, no? Perquè amb aquella activitat o amb allò que ens ensenyem puguin aprendre. Val?
Ells sols o en col·lectivitat? O
a veure,
com això?
De manera individual, però normalment sempre és el mestre el que va guiant.
Fa de guia, no?
El que mitjançant preguntes, mitjançant que ells es plantegin hipòtesis, es plantegin reptes, puguin anar aprenent. Vale? I en cada moment doncs, ells s'avaluïn, se'ls donen eines perquè s'autoavaluïn, com poden ser les rúbriques, i puguin saber què han de fer per millorar. Sobretot és això, saber on estan i què han de fer per millorar. El mestre esdevé un guia, vale? Un guia de l'aprenentatge.
Un referent.
Sí, un referent.
Està molt bé això. Llavors, teniu, clar, hi ha projectes, no?, específics a cada, no?, que fan que pugueu millorar, no?, aquesta competència que desitgeu que assoleixin els alumnes, no?, aquesta formació integral que explicàvem, no? Una mica estaria bé ara, no?, Filo, com ho veus?
Sí, jo clar. El que volia dir és que a vegades estem tan atabalats amb quins llibres i les editorials i tot això, i al darrere dels llibres i de les editorials vol dir que hi ha una línia, no?, de centre, que el que esteu dient, que us marca el departament, i a més unes quantes coses que hi afegiu vosaltres, una línia de particular de manera de fer de centre, però que en el fons agafis uns llibres o agafis uns altres, ja està escrit per la llei a on han d'arribar aquests nens, i vosaltres hi ajudeu amb aquest acompanyament o amb les metodologies noves que us aneu posant els dies perquè arribin al màxim d'ells mateixos, no? És així?
Sí. Sí, a veure, el departament marca unes línies dintre del projecte educatiu, no? Hi ha uns trets d'identitat, un currículum, el currículum té unes finalitats, no? El departament diu que el currículum afavoreix a tots els alumnes a que aprenguin més i millor, a potenciar el treball per competències, a consolidar un sistema educatiu inclusiu, això vol dir que...
Això és el que diu la llei.
Sí, sí,
el currículum
sí.
Vol dir la
el
llei,
perquè
la gent que ens escolta...
El currículum ve marcat pel Departament d'Ensenyament, no?
És el què s'ha d'explicar.
Sí, sí, sí. Llavors ell detalla totes les competències, els continguts, no? Llavors, si vols, puc llegir les competències. Hi ha unes competències que són per àmbits, no? Competència de l'àmbit lingüístic, competència de l'àmbit matemàtic, competència de l'àmbit del coneixement del medi, competència de l'àmbit artístic, d'educació física i educació en valors. I després hi ha unes competències transversals, que competències transversals vol dir que aquestes competències es treballaran a l'àmbit matemàtic, a l'àmbit artístic, a l'àmbit lingüístic, vull dir, no són competències específiques d'una àrea, sinó que es treballen en totes les àrees, no? I aquestes competències transversals són la competència digital, val? Que és, bueno, la nova tecnologia, com si diguéssim, no? És, inclou les habilitats bàsiques per desenvolupar-se en la societat digital en què vivim. Després hi ha una competència social i ciutadana, que aquí és comprendre la realitat social, afrontar la convivència, resoldre conflictes de manera positiva, amb sentit crític i democràtic.
Clar, és el saber estar en el món.
És el que ara
aprendre a viure,
ens té colpit el cor. Llavors, també hi ha la competència d'aprendre, no? Que és la capacitat d'organitzar i conduir un aprenentatge individual o en grup, en funció dels objectius o necessitats.
És a dir, que les classes magistrals de només matemàtiques i de llengua no només és això, o ja no és només això, no?
No, a veure, jo per exemple...
La vida escolar és una altra cosa.
És una altra cosa. Per exemple, jo estava, quan me preparava aquesta conferència, bueno, aquest programa, pensava en els canvis que això, a la manera aquesta de la visió, no?, que ha canviat, i inclús ha canviat a l'hora d'organitzar l'espai a la nostra escola. Vull dir, sense donar cap directriu, com a equip directiu, les mestres han anat canviant l'organització de l'escola. Si fins ara nosaltres veiem, quan entràvem a una classe, la taula del mestre ocupava un lloc destacat, tu veies allí quan entraves la taula del mestre, ara quan entres, la taula del mestre l'has de buscar. Ha passat a un segon pla, ha passat cap allà a un racó, no? La taula del mestre l'utilitza quan no hi ha els nens per treballar a ell. Val? I això ja fa veure que la mirada ha canviat, no? Que és l'alumne el protagonisme, no el mestre allí amb la seva taula, no? Llavors també hi ha l'orientació també dels nens cap a les pissarres digitals interactives. Fins ara els teníem orientats a la pissarra de guix, aquestes també ja han passat a un segon pla. Això què vol dir? Que la tecnologia i l'utilització de les pissarres digitals, que en un principi potser semblava que costava més, doncs els mestres hi han anat entrant i ara ja ho utilitzen com una eina del dia a dia.
És un
i això,
canvi.
Sí, és un canvi que dius, doncs no m'hi havia pensat a, vull dir, parat a pensar, però veig que sí, no? Que
a
hi ha
poc.
Aquest canvi, no? Que totes les classes tenen ja aquesta altra orientació. I vull dir, això, vull dir, és un... que anem avançant, no?
I la distribució dels pupitres, que també ha canviat.
També. Després dels pupitres ja no és encarada amb el que deies tu a la classe magistral, sinó més amb grup, amb un, perquè els nens, per exemple, quan fan una exposició oral, tots puguin estar, és a dir, en forma d'un, tal com estem nosaltres, no?
Sí, sí.
Perquè tots puguin donar la seva opinió i reflexionar.
I facilitar el treball cooperatiu.
Exacte, i el treball cooperatiu, que és com una eina també de treball.
I encara afegiria de que, si parlem d'espais, que els espais són variables i multidissenyats. És a dir, que tu a lo millor vas al matí a una aula i té una forma i després en té una altra i després, perquè ara partes la cadira, ara fas un espai aquí i ara estàs d'una manera i després estàs d'una altra en funció de l'activitat. Vull dir que...
Els espais físics també han marcat el canvi d'organització i de manera de fer.
Jo crec que tu vas allí jo què sé, un 12 de setembre i no trobaràs la mateixa repartiment de l'espai que un altre, que jo què sé, que el 13 d'octubre o que...
Clar, depèn del que s'està treballant,
sí,
a la classe.
A veure, que potser ja és una cosa que ja en surt com a òbvia, però...
És molt bé.
Així. I amb això sí que afegeixo que jo crec que un dels canvis que hem viscut bàsics és passar, bueno, respecte a el que havia començat l'Ester i havia continuat la Glòria, és aquest canvi d'ubicació de punt central, no? Que ara s'intenta i es busca, i a més amb convenciment de que sigui el nen.
Sempre devia ser, però no havia reflexionat, no?
Sí.
No havia reflexionat sobre aquest tema de que el protagonista principal sigui l'alumne i faci aquests esforços i hi hagi aquests canvis, no? Escolars.
Sí, la idea també és que l'avaluació és molt important i que ell sigui conscient de que aquest canvi l'està fent o l'hauria de fer. Per tant, abans de començar una classe sempre expliquem què treballarem, on estem, cada alumne pot explicar el que sap i on volem acabar, de manera que ell vagi veient com va progressant i on ha d'arribar i què és el que se li avaluarà.
Molt bé.
Sí, és a dir, és el concepte d'avaluació formativa, no? Que l'avaluació serveixi per aprendre.
Avaluar, a veure, pel que la gent que ens escolta, no, Montse?
Clar, sí.
Avaluar, vull dir, abans dèiem els exàmens, doncs ara es diu avaluació perquè vol dir més coses que fer uns exàmens, no?
Clar, és una autoavaluació també, no?
Com avalueu o què us marca el departament i què feu vosaltres i per què serveix? Abans dels exàmens posaves un 9 o un 0 o un 5 i tant campante, no? Què es pretén amb l'avaluació ara?
Bueno, ja és això és el que comentava.
El decret que ens va sortir l'any 2015 ens va demanar que l'avaluació canviés. I l'any passat els alumnes de primària ja van veure que les notes de final de curs ja no hi havia ni notables ni excel·lents, sinó que apareixien unes cicles que eren A, assoliment excel·lent, AE, assoliment notable, AN, assoliment satisfactori, AS, i no assoliment. Per tant, ja no avaluem tant com una àrea de matemàtica si sap sumar o restar, sinó que dintre de l'àmbit, si hi ha un raonament matemàtic, si comprèn la lògica,
clar,
si a més coneix el càlcul. Per tant, ja anem cap al que hem dit abans, una competència,
clar,
més matemàtica, és molt més ampli.
No és una competició, sinó que és una competència, que és molt millor.
Correcte.
No?
És a dir, avaluem processos.
Exacte.
Vale? Més que reproduir continguts, són processos, com el nen comprèn, com el nen aplica, com el nen analitza. És a dir, es forma una piràmide d'habilitats cognitives, no? A la part més baixa de la piràmide hi ha el reproduir, que és el més essencial, no? És a dir, el que el mestre ha explicat, jo després ho escric. No, doncs ara ja hi ha més, analitzar, avaluar. I al dalt de la piràmide tenim el creatiu, no? Que és l'emprenedoria. El sentit crític, el crear, no tant el reproduir, que és com una habilitat més bàsica.
I aquest sistema d'avaluar, a vosaltres de què us serveix? Serveix el fet d'avaluacions, si en feu a dins del centre o externes o internes, això?
Nosaltres...
Serveix de què?
A veure, fem avaluacions internes, nosaltres com a mestres fem una avaluació inicial i després la fem formativa al llarg de tot el procés i una avaluació final, i després fem també una retroavaluació en el sentit de si el camí que s'ha fet ha sigut el correcte o no, però això és com a nosaltres com a professionals, perquè el que estem parlant és que els propis alumnes són els que han de fer també aquesta avaluació del seu procés. A part d'aquesta avaluació interna, també les escoles de Catalunya, des de fa ja uns quants anys, tenim una avaluació externa, per tant tenim que ens venen des d'inspecció tota una sèrie d'avaluacions per veure com estan els nostres alumnes i ens ho comparen amb la resta d'escoles de Catalunya. Això també ens fa donar una visió de com estem a nivell de tot Catalunya, tant en l'àmbit lingüístic com en l'àmbit matemàtic. I això ens ajuda per dir, doncs sí, estem seguint un bon camí o no anem bé. Per tant, ens ajuda internament i externament les dues avaluacions.
O sigui que aquestes proves que us venen de fora pensades per altra gent, n'esteu contents a nivell de centre dels vostres resultats, diguem-ho ja.
Els resultats, com a resultats, clar que n'estem contents, perquè els resultats ens estan sortint molt bé. Estem per damunt de la mitjana catalana en tots els àmbits, tant de llengua catalana, castellana, matemàtiques i anglès. Sí, n'estem molt satisfets.
I a més us serveix per millorar, diguéssim, si teniu algun àrea o alguna cosa d'aquestes, és per posar canvis, no?
Sí, a veure, sempre hi ha d'allò a millorar, no? Sempre, a veure, ens donen uns resultats i allí s'avalua ítem per ítem, és a dir, te donen la nota, la puntuació de cada prova.
Expliquem una mica perquè clar, la gent que ens escolta no acabarà d'entendre una mica això, no? És a dir, cada escola té, a part de les avaluacions que fan els alumnes, externament, el departament fa una avaluació al professorat, i no sols a través del que han après els alumnes, no?
Correcte. Sí, fa unes proves que són iguals a tot Catalunya mateixos dies.
És el que han de saber les persones que escolten, no? O sigui, tots els centres fan les mateixes proves, que es diuen competències bàsiques, que és, aviam, què sap cada grup d'alumnes, no? En aquesta edat determinada d'anglès, de català, de castellà, de matemàtiques, les assignatures, diguéssim, troncals, no? I a partir d'aquí veu si els docents han fet la seva feina. Llavors, en aquestes proves, l'escola Martí Poc està pel damunt de la mitja de
Catalunya.
Correcte. Perdoneu, és que jo sempre penso en la gent que escolta.
Sí, clar. Llavors, el que dius, sempre hi ha alguna cosa que millorar, no? Perquè ens donen els resultats quasi ítem per ítem, és a dir, exercici per exercici. Llavors dius, vale, estem per damunt de Catalunya, però doncs ja, mira això, hi ha l'estadística que cal millorar-la, o hi ha l'expressió escrita amb morfosintaxis, doncs cal millorar. Llavors nosaltres, amb la programació general anual, doncs ens proposem aquests objectius, millorar això, és a dir, anar cap a l'excel·lència. Vull dir, són resultats bons, però sempre es poden millorar.
Molt bé, molt bé. I llavors una mica ara ho tornem a lligar, no? Tota aquesta avaluació que fan en els alumnes i així saber una mica, no? Allò que s'ha de millorar i allò que ja doncs porta bon ritme. Anem a explicar una mica els projectes específics, no? Que com a escola, no? Us heu proposat i que esteu duent a terme, perquè, per exemple, hi ha el projecte de biblioteca, que vau tenir un premi l'any 2012, ho dic bé, o
2004.
Imagina't, el 2004. I heu estat referent per a moltes escoles en com treballeu la biblioteca i la lectura al vostre centre. A part d'això, també sou Escola Verda, també m'agradaria que ens ho expliquéssiu, no, Filo?
Bueno, anem una mica explicant, que vulguin,
sí. Vosaltres aneu explicant una mica els projectes dels quals també us sentiu més satisfetes, i com que hi ha les alumnes també aquí i la mare que ens acompanya, i vosaltres, bueno.
Doncs, a veure, una miqueta per tornar a agafar el fil. Tenim el departament que ens diu quines assignatures hem de fer, no? Que és el que ens marca una llei amb unes hores en concret que hem de fer aquelles assignatures, i després ens demana uns resultats. Nosaltres, per anar evolucionant, ja vam començar a fer l'any 2004 aquest projecte que es deia la biblioteca, que nosaltres ja vam dir que és una finestra oberta al món, i a partir d'aquesta biblioteca vam voler posar-hi una sèrie d'activitats per fomentar la lectura, l'escriptura i la comprensió de la lectura i el gust, perquè els alumnes esdevinguessin uns futurs bons lectors. Uh-huh. Llavors, avui, aquí, hi tenim dues alumnes, que són la Judit Magrinyà i la Isona Hernández, les dues són de cinquè, i l'any passat vam fer un vídeo per tota la comunitat educativa, que ens explicaven molt bé què era aquest projecte de la biblioteca, que ja us he dit que va començar l'any 2004 i cada any ha anat evolucionant i s'hi ha anat posant més activitats. I llavors ens agradaria, que per això han vingut i les han convidat, de que ens expliquessin elles com veuen i viuen la biblioteca de l'escola Martí Poch. Bé, ens ho voleu explicar. Bon dia, noies.
Bon dia.
Bon dia.
Vinga, comença la Judit.
Bueno, una de les activitats és que cada any tots els alumnes fem un conte i els presentem al certamen literari i podem guanyar, i també les professores tenen un conte i el porten als Jocs Florals de Tarragona, i si guanyen els de Barcelona, i si guanyes ets uns dels contes que són millors de Catalunya.
Molt bé. Això és fantàstic, Judit.
Alguna altra activitat?
Sí, el de lectura en veu alta consisteix en que els professors et donen una lectura, te l'has d'estudiar i després, davant dels cursos de l'escola, l'has de llegir. I si guanyes, te'n vas a Reus, a...
El certamen?
El certamen
de lectura
en veu alta de Reus.
Molt bé.
Que fem més activitats a l'escola.
Sí, també llegim uns llibres i després de llegir-nos el llibre ve l'autor i l'il·lustrador, i l'il·lustrador ens fa un dibuix.
I us expliquen coses.
Sí.
I us agraden.
Se'ls va acudir la idea. I...
Molt bé.
Preparen entrevistes, no? Prepareu entrevistes i llavors sí, els hi pregunten... coses, bueno,
curiositats.
Com se'ls va, bueno, a veure què normalment pregunteu als.
Sí.
Com els hi va acudir la idea de
com fan el llibre, no?
Sí, com fan el llibre.
D'on treuen les idees, sí. Bueno.
Però a cinquè, perdoneu que us talli, també sou molt importants els alumnes de cinquè, perquè qui sou, a veure? Ah,
sí. Això, sí.
Som padrins de lectura. I els hi fem una lectura als nens de primer. Bueno, cada curs els hi toca fer-li la lectura a un curs més petit.
Per tant, cada una de vosaltres té un fillol?
Sí.
I què heu de fer amb aquest fillol?
Preparar-li una lectura, llegir-la, i l'hem de fer que llegeixi, i després, si a casa els hi portem algun regalet, i els hi fem preguntes en veu alta.
A mi m'agradaria ser de petit.
Jo també, eh? Jo penso que tornarem a anar cap allà al Martí Poch a fer cinquè com vosaltres, eh?
I el dia de la biblioteca, que el voleu explicar, què fem?
Doncs el dia de la biblioteca ens posem al pati tota l'escola i expliquem com ens agrada la lectura, i pues, aquest any ens han donat un carnet, que és perquè alguns dies estarà oberta la biblioteca i podem anar als padrins de lectura a agafar llibres per als fillols, i llavors cadascú té un carnet per anar.
Això està genial, m'encanta. I aviam, si em podeu explicar, i què sentiu quan us diuen qui és el vostre fillol i tot això tan important que heu de fer, que és, no, ajudar-lo a llegir, que li agradi molt llegir, què sentiu en aquell moment? Aviam si ho podeu explicar una mica a la Isona o la Judit.
Ens sentim molt bé perquè així els obrim les portes als nens petits de la lectura.
Molt bé, molt bé. Que bonic això que heu dit.
Sí. Molt bonic, és molt bonic.
Molt bé. Amb elles voleu alguna cosa més? Perquè
sí, hem quedat així com emocionades.
Hem quedat emocionades, això. La Judit i la Isona ens han explicat aquí coses molt, molt boniques i molt importants, eh? Heu fet molt bé. Us heu deixat alguna cosa que voleu explicar? A veure, veus?
De fet, l'escriptor més conegut de la nostra escola ha sigut el Josep Vallverdú, i la nostra biblioteca l'hem anomenat com el seu nom.
És clar, molt bé, oi tant? Sí, sí. Clar, i content que deu estar amb el Verdú.
Sí, sí. És el nostre padrinet, no? És el padrinet de la biblioteca, eh? I li van posar el nom.
Molt bé.
Sí, sí. Molt bé.
Doncs moltes gràcies, per acompanyar-nos. No marxeu, que potser us preguntarem més coses perquè les expliqueu tan bé que segurament ens haureu d'ajudar una mica.
A cavall de dos llocs, despullat vers el món, esquivant decisions, somiant que perdo avions.
Els diumenges a l'Espluga FM Ràdio parlem de persones que eduquen.
I només he après que no tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc temps. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc. Em convides a dinar i a mitja pet me n'he d'anar. Em sap greu de debò, però faig tard a no sé on. Tot a mitges, cap per avall, tot fet i deixat estar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar.
Retornem a... perquè hi ha moltes més coses per descobrir de l'Escola Martí Poch que ens encantarà també escoltar. Per exemple, nosaltres sabem que l'Escola Martí Poch és Escola Verda, que Escola Verda no és qualsevol cosa, vol dir preocupar-se per la Terra, pel món, per on estem, no? A partir de fer-ho, de fer un treball no? amb els alumnes, no? Un treball com... ecològic amb els alumnes. I per això tenim aquí a l'Ernestina Vallverdú, que és qui porta aquest projecte tan fantàstic i que m'explicaràs fil per randa què vol dir ser Escola Verda.
Molt bé. Doncs mira, Escola Verda, per començar, és una cosa de tots. Vull dir, en aquest cas, diríem, jo sóc la representant, però simplement la representant, perquè és una cosa que es construeix i que ha de ser justament entre tots. La idea aquesta d'Escola Verda va sortir, o és una mica conveni, entre, sí que és entre el Departament d'Ensenyament i després el Departament de Territori i Sostenibilitat. I ja, o sigui, a Catalunya ja fa anys que això està funcionant. L'únic que aquí a la nostra comarca, diríem que ha vingut o ha arribat una miqueta més tard. Santa Coloma, l'escola Cor de Roure ja feia anys també que ho era, però de la resta d'escoles d'aquí, de més properes, veïnes nostres, doncs la veritat és que no. Nosaltres ens hi vam afegir l'any passat, és a dir que bueno, prèviament havíem tingut això un any de formació, però l'any passat va ser quan vam començar a seu, i després de l'any passat representa que enguany, justament a finals d'aquest mes, tindrem l'acreditació que l'anirem a recollir a Barcelona, l'acreditació d'Escola Verda, i que per nosaltres és una cosa important, perquè és com un reconeixement, no? Llavors, el tema està amb aquest canvi de visió. Ser Escola Verda no és dir jo sóc ecologista o sóc o penjat etiqueta, és més que això. És un canvi, jo crec, de mentalitat, però que no afecta només a la part aquesta d'Escola Verda o d'entorn o així, sinó que una mica afecta a la part més global. Jo aniria amb una part més global i que afecta una mica també en aquesta essència d'escola o en aquesta essència d'educació. Per començar, en el nostre cas, hi ha hagut la substitució d'una paraula que jo crec que és important, que és que hem substituït la paraula ser sensibles amb el nostre entorn o ser sensibles amb allò que ens envoltes per ser actius. És a dir, que la idea és jo sóc una persona activa en aquest món, és a dir, que sóc capaç de detectar què hi passa, de veure què hi ha, pensar una sèrie de solucions, no? És com tres passos, detecto què passa, busco solucions, però després no només me quedo amb la part teòrica de buscar-les, sinó que després ho resolc i ho aplico.
M'implico.
Sí, exacte. És a dir, que en aquest sentit... suposa reptes, això, no? I de cara als nens, llavors, doncs, és el mateix. Vull dir, en teoria, si, clar, a veure, dins d'aplicar el que és Escola Verda, diríem que hi ha molts graus, perquè amb totes les coses hi ha molts graus d'implicació de fer. La millor faig una cosa, un faig dues, o la millor arribo a lo màxim. Si realment arribo a lo màxim, doncs és això. Vol dir que com a conjunt els nens veuen doncs, necessitats de l'escola a millorar, no només a l'escola, sinó a la poble i una miqueta més enllà, es pensen solucions i després aquestes s'acaben duent a terme. Llavors, no afecta només en un sol àmbit, sinó que afecta a molts àmbits, és a dir, començant, per exemple, per la persona. La persona és natura i la persona és aquí. Afecta a l'escola en si, és a dir, com més
a gust estem a la nostra escola, tothom hi estarà millor. Afecte, bueno, dic això, a la persona, a la seva salut, a la relació amb els altres, a l'escola, i naturalment l'escola verda també mira cap a fora, mira cap al poble, perquè està clar que al nostre poble hi han coses a millorar, coses que tenen a veure amb, amb un món més sostenible i que tenen a veure això amb un món millor o amb una millor vida per tots. I després, naturalment, doncs, podem traspassar el nostre poble i anar implicant-nos en altres coses una miqueta més llunyanes. Però sempre la visió fora aquesta, no? De, penso què és el que jo podria fer, doncs, per millorar, rumio diverses opcions, en trigo una i entre tots l'apliquem. Escola Verda traspassa una mica, vull dir, per això per mi és, bueno, no sé, descobriu, doncs, ha sigut aquest pas una miqueta més enllà. No serveix jo sol faré no sé què. Home, fer tu sol una cosa està molt bé perquè vol dir la teva iniciativa, vol dir la teva implicació, les teves idees i que tu ets capaç de resoldre i de fer, sinó que la gràcia d'Escola Verda és entre tots, perquè està clar que és allò d'entre tots podem anar més lluny. A lo millor és allò de sol puc anar més ràpid, però junts anirem més lluny i això està clar. I en temes de sostenibilitat i així, és la gràcia és de tots, perquè que jo recicli a casa meva està molt bé, però el mèrit està en que sigui tot el meu barri o tot el meu poble, no? Llavors, avui també aquí, vull dir, amb aquest canvi una mica de mentalitat, per això aquí estem representats tots, vull dir, sí que hi som els mestres, però evidentment els nens hi tenen molt a dir i les famílies, i per això dins d'Escola Verda una de les primeres coses que nosaltres hem aplicat és lo del primer comitè ambiental, on sí que hi havia, tenia un paper, doncs, mestres i nens, doncs, o nens i mestres, i ara les reunions de comitè ambiental ja estan una mica obertes i ampliades als pares, a les representants de l'AMPA, que venen. Però no només ens hauríem de quedar aquí, sinó que a mesura potser que anem agafant confiança, que agafem una mica l'hàbit de saber treballar, de realment fer coses útils, doncs, per lo que ens envolta, la regidora d'ensenyament, d'ensenyament, si ja ho dic bé, a l'Ajuntament, també hi tindria un lloc. Perquè és traspassar. Clar. Escola Oberta és obrir de que el món de fora entri dintre i el de dintre traspassi, i no ens quedem només amb el paper, sinó que fem. Llavors, l'any passat sí que vam posar en marxa, doncs, això, la dinàmica del comitè, no? Cosa que fins ara, doncs, no ho teníem tant, que es diu una idea, es debat, va cap a l'aula, a l'aula els representants o els delegats verds comparteixen, allò es pren algun acord, aquest acord torna al comitè, allí es torna a debatre, surten noves idees i així va circulant. Es va posar en marxa l'hort escolar. L'hort escolar va deixar suficient bon regust com per enguany, doncs, tornar com a projecte central d'escola. L'únic que enguany és això, si anem avançant, doncs és natural de que això s'ampliïn amb altres temàtiques, i enguany ha sigut, ja estem una mica a la fase, en aquest cas per iniciativa de l'AMPA, de transformació del pati. Doncs un pati que sigui això, més acollidor, que sigui més verd, que tothom s'hi trobi, doncs, més bé i més humanitzat. Exacte. I en aquest sentit, en aquesta iniciativa que va tenir l'AMPA, que vam acollir a través d'això d'Escola Verda, doncs una mica, bueno, ara és com es materialitza. I aquí hi ha la Raquel, sí. Raquel.
Hola, bones. Bueno, doncs, sí, jo sóc la presidenta de l'AMPA, estic aquí en representació de totes les famílies, i, bueno, doncs sí, nosaltres fa 2 anys que estem, la Junta es va renovar per complet, llavors tot ens va dir nou, llavors era Escola Verda, era, bueno, doncs ens van explicar una mica, ens vam sentir molt integrats per part de l'equip directiu, ens van demanar això d'engegar el projecte de l'hort, ens va semblar, doncs, una idea, doncs, molt interessant, i, doncs, volíem formar-hi part, i, doncs, així és, no? Ara anem també als comitès verds, a les reunions, perquè, com diu l'Ernestina, han traspassat la idea al pati. O sigui, com a Escola Verda.
Exacte. Llavors, en aquests comitès, explica una miqueta quines són les preguntes, no? I efectes pràctics, quines decisions heu pres? Això una mica ràpid, perquè...
Bueno, doncs hi ha un parell de delegats de cada curs, a partir de P5 fins a 6è, i allà, doncs, es posa en comú què volem fer, per què ho volem fer. Llavors, ells són encarregats de traspassar-ho.
Que ho deia l'Ernestina, també.
Exacte. No? I llavors, quan ens tornem a reunir, doncs, què hem quedat en clar? I llavors, algunes decisions de ampliar el sorral, o tot això ha sortit també de Comitè Verd.
D'aquest Comitè Verd, i ara l'AMPA doncs, una mica està ajudant, no?
Exacte.
Exacte. I...
És un projecte ambiciós, és un projecte llarg, que ens hem marcat com a 2 o 3 anys, vull dir, no es pot fer per aquest fet també, no? Seria molt més fàcil, com ha dit l'Ernestina, sí, vinga, engeguem, pugem diners, fem el pati, però què? No, això té sentit quan els nens s'involucren, quan els nens, les famílies...
Molt bé.
Llavors, per recollir diners, els nens són molt conscients de que això val molts diners, llavors, pues, també...
Tota una dinàmica per poder,
exacte,
no, recollir diners.
Exacte. I llavors, pues, tots estem implicats i sempre, pues, pensem que es valorarà més. I, bueno, pues, així estem.
Gràcies, Raquel.
I alguna altra cosa, Raquel, que l'AMPA volgués afegir, de dir, per exemple, sé que van comentar dels esmorzars, també
sí,
saludables, no?
Els esmorzars saludables, sí, tenim un grup de mames que anem a pelar la fruita, els acompanyem, clar, perquè els arribi la fruita peladeta, és més petit, fins al segon, i, bueno, doncs l'Ester ens fa arribar, doncs tal dia hem de quedar perquè toca aquesta fruita, doncs anem les mames, pelem la fruita, o sigui, les mames... Les famílies ens sentim molt implicades d'alguna manera al,
en aquest projecte,
a l'escola. Sí.
Perquè això és un projecte que des de la fruita a l'escola, que des de la Generalitat diuen quins centres volen afegir a consumir una mica més fruita a l'escola, no? I d'alguna manera cada centre que hi vol participar s'hi ha d'inscriure, s'hi ha d'apuntar, no? És així, Esther?
És així. A veure, amb els anys hem detectat que els esmorzars era un tema que no portàvem gaire bé. I llavors des de l'escola ja establíem doncs, quins dies havien de portar fruita o entrepans perquè faltava molt el tema de la fruita per esmorzar.
Gairebé vols dir des del punt de vista saludable.
Saludable, correcte. Llavors aquest projecte va començar amb el nom d'esmorzars saludables i llavors cada dia les famílies han de portar o una peça de fruita o entrepà o fruits secs. Llavors el departament ens va ajudar moltíssim, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb aquest projecte de que ens ofertaven la possibilitat de portar fruita i ens hi vam adherir de seguida i res, i les mares ens ajuden els dies que hi ha fruita que s'ha de pelar perquè fins a segon doncs els nens els hi costa.
Alguna altra cosa que ens volia dir l'AMPA i continuarem amb els projectes vostres?
Sí, bueno, l'AMPA tenim molts fronts oberts també dins de l'escola, sentim que tenim un paper molt actiu. El tema de la reutilització de llibres, que és un projecte també que creiem que és molt interessant, de fet, bueno, pues, per la sostenibilitat del medi ambient, per l'economia de les famílies, pel... com se sent cada alumne a l'hora de respectar els llibres, no són meus, han de passar, llavors els he de cuidar i els he de tractar bé, i l'AMPA, doncs, bueno, doncs ens dediquem a tot aquest projecte de... Cada 4 anys es van canviant els llibres i durant aquests 4 anys són 4 alumnes diferents que fan servir aquest llibre i les famílies, doncs, tenen un estalvi de ben bé un 70% de...
Que està, clar, molt bé,
que està molt bé, perquè
hi ha un estalvi i hi ha una conducta raonable, no? amb un mateix cap als altres i cap al medi ambient, no?
En aquest sentit sí que afegeixo de que vulguis que no, reutilització de llibres, esmorzar saludables, tot té a veure amb Escola Verda.
Sí. I està, és genial, és genial.
Com que no tenim massa temps, digueu-nos quin és el projecte o els projectes que feu a l'escola que us sentiu més contents o que voleu destacar una miqueta més a l'Espluga que fem a ràdio.
Perquè hauran d'haver-hi un altre dia, Fil, perquè han quedat coses.
Fem-ho ràpid.
Ens queden moltes coses per dir, Però, bueno, a veure, tenim també el projecte d'escacs, que és també ens sentim, vull dir... molt satisfetes d'ell perquè és un projecte que va, ja és el 6è any que el fem i aleshores aquest projecte Miro, Penso, Jugo ens dona, sí que primer ens el van plantejar dins del Departament d'Ensenyament com per treballar les matemàtiques, però nosaltres vam veure que era molt potent perquè a part dels conceptes matemàtics i es poden treballar molts aspectes emocionals i de relació, no? A veure, davant dels escacs es fomenten valors de respecte, de l'empatia, d'autoestima, d'aprendre dels errors, vull dir, de fer responsable a tu. Si t'has equivocat tu, és la teva responsabilitat. Després de que els nens aprenen a plantejar-se una estratègia, formular hipòtesis, que això després ens pot servir a l'hora de matemàtiques. És a dir, és aquest aspecte de pensar, no? De que davant d'una jugada tu has de pensar totes les possibilitats. Quina és la millor? Llavors això també ens serveix a nivell de la vida, no? A l'hora de resoldre un conflicte, de tindre en compte totes les possibilitats. Vull dir que a part de lo matemàtic, nosaltres ho valorem molt aquest projecte per les actituds
emocionals
i valors, no?
Un altre.
Algun altre projecte així ràpid perquè queden 5 minutets?
Bueno, que a partir del gener hem estat
seleccionats, no? M'explico més tu, que ho tens més a mà.
Res, Esther, que a partir del gener vaig ràpida a aquest projecte d'escacs. Som l'única escola de Catalunya que la Federació d'Escacs ens ha tingut en compte per portar-lo amb un Erasmus Plus. Llavors ens agermanarem amb tres escoles, o amb tres països, en aquest cas amb Sassari, d'Itàlia, amb Riga, de Letònia, i Bragança, de Portugal. Llavors, a partir del gener, si voleu, ja ens convidareu un altre dia i us explicarem com va aquest projecte. I diria que un dels projectes que també ens agrada molt i que ja portem 2 anys duent-lo a terme, aquest serà el tercer, i que el departament també considera que és favorable per l'èxit escolar, és el de Som un equip, que també és un projecte de convivència, que també va néixer a les classes a través del pla de tutoria, que els alumnes saben que cada mes hi ha uns propòsits que ens hem d'assolir, que ho parlem a classe, i després a final de mes aquests propòsits els hem d'anar a donar a conèixer si els hem assolit o no, i que també aquests propòsits van creixent al llarg de tot el curs. I per tant també és un projecte que ens en sentim molt, molt satisfets, que si voleu un altre dia també amb més temps us expliquem.
Sí, perquè estem veient que falten 5 minuts, sí, Filo, no, sí. I aquí
hi ha tot el
tenim
tema
més ganes que clar,
tot el tema de l'anglès, tot el tema de l'informàtica, no sé, dir-vos que a veure, els resultats, ja hem dit abans, d'anglès són molt bons, i això és degut a les hores que hi posem, i el projecte de la ICLE que estem donant a terme, que fem el medi en anglès, que a més la psicomotricitat infantil, és a dir, que estem abocant moltes hores per fer l'anglès, perquè no només sigui escrit, sinó que sigui oral, comprensió oral i expressió oral, i per tal que els alumnes vagin amb un bon nivell, que vagin doncs cap a l'institut. I l'AMPA també hi col·labora, perquè vam començar l'escola amb unes colònies d'anglès, ara ja ho fan els de l'AMPA, i també totes les extraescolars que
es fan en anglès, fan, no?
Tenim dues específiques d'anglès, una que és una acadèmia que ve a l'escola a impartir l'anglès, una altra que és una ludoteca més pels nens, més per jugar, més un altre tipus, i sí que fem el casal de Nadal, fem els dies de festa de Nadal, organitzem un casal, tot és en anglès, on els nens poden anar per colònies de Setmana Santa, també l'English Summer, aquest any estem mirant altres alternatives, però vull dir que van sortir molt bé l'any passat i que volem continuar apostant per l'anglès, perquè veiem que va molt bé.
I l'altre projecte, que és el projecte de la ràdio, que diríem que ha agafat com dues apartats, un que és la ràdio en directe, que és com una mena, algú em va dir, diu, això és com una mena de pregó, i en realitat és això, es fa cada dia, ho porten els alumnes de 6è, i serveix una mica doncs, per la seva autonomia, perquè realment ho fan per parelles, i bé, un cop ja hi han passat un cop, vull dir, ja van ells sols, ja decideixen què diran, què no diran, i ja s'ho fan ells sols, vull dir que es potencia molt l'autonomia, a part naturalment de la lectura, de que s'entengui el que diu. I després, per altra banda, tenim el taller de ràdio, que això ja des del 2011-2010 que ho estem portant, i és un taller internivells que també estem contents, les criatures hi passen això un cop a l'any, i és una manera d'obrir, de portar altres temes, i sobretot de fomentar la iniciativa, l'emprenedoria, de que tot és possible, iniciativa, no? Pluja d'idees, i sí, parlem d'això, doncs ho tirem endavant, com ho fem? I buscar una mica la creativitat.
Fantàstic, estem encantadíssimes. Veure, la Glòria,
un
2 minuts.
Un últim punt.
Bé, Glòria, no,
dic que per exemple, rapidet. Sí, a l'octubre tenim sempre cada any el mes de sardana i cultura popular, que aquest any ens han vingut a col·laborar els bastoners, i que des d'aquí aprofito per donar les gràcies perquè han col·laborat de manera desinteressada, no? Ensenyant els nens de 5è i 6è, i després que ara el mes de novembre és el mes del màtic, no? Que ens porta cada dia un problema de raonament lògic, és a dir, no tant de càlcul aritmètic, sinó de raonament, no? I que després hi ha un enigma a nivell familiar per resoldre en família.
Minutet.
Digues, Esther.
Digues, Esther, un minut, i llavors ja quan entra la música avisem els oients, doncs que...
Intentem una miqueta que cada mes hi hagi un tema. I llavors, així com ella ha dit, doncs al setembre, doncs, la sardana o tradicions culturals populars, el novembre matemàtiques, el desembre Nadal, el gener Dia de la Pau, el febrer Dijous Gras Carnaval, el març lectura, Sant Jordi, l'abril la Mona o la Festa de la Primavera, el maig les sortides, les colònies, els projectes interdisciplinars que fem intercanvis, o el juny, jornada de convivència, intentem que cada mes, a part del que ja estem treballant a l'escola, els projectes ho visquin d'una manera també diferent, i que els alumnes, per tant, també siguin els protagonistes.
Això està molt, molt bé, molt bé. us agraïm moltíssim, moltíssim que hagueu vingut. Ens sap greu que al final ha hagut d'anar molt ràpid per explicar-nos els projectes aquests tan bons que teniu, però amb la Filo ja us garantim que us tornem a convidar perquè han quedat moltes coses per explicar, més ben explicades, i bueno, ho fareu perquè, més endavant segur.
Perquè dèiem el tema dels...
Tinc plans de melodia.